Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots. Comença el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Us parla Salvador Aragonès. Avui tenim com a invitats el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, també el senyor Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i, finalment, el professor José Luis Suárez, del Campus de Madrid, professor del Departament de Direcció Financera de l'IES Business School. I avui, com a cançó del programa, tenim els Backstreet Boys. I want it that way. Ho vull d'aquesta manera.
Yeah. You are my fire, the one desire. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I.
Gràcies al grup de Backstreet Boys per la seva cançó I Want It To Way.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
I fins aquí les notícies. Comencem amb les entrevistes. Els bancs han presentat els seus números els últims dies, és a dir, els balanços i les comptes de resultats de l'any 2020. Van ser CaixaBank, el BBA, Santander i el Banc de Sabadell, entre d'altres. Per altra banda, les empreses estan més endeutades que les famílies. Què vol dir això? En parlarem amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Joan Elias, ben conegut en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Bon vespre, senyor Joan Elias.
Bon vespre.
I moltes gràcies una vegada més per venir al nostre programa Economia i Valors. M'agradaria que parlés dels balanços i comptes de resultats dels bancs importants que ja han fet públics els seus números amb un any ben difícil, l'any de la pandèmia, el 2020. Comencem amb CaixaBank, que una vegada feta la fusió amb Bankia serà el primer banc espanyol. A més, és el que més beneficis ha presentat, senyor Elias.
Sí, efectivament. És el banc que ha presentat un millor resultat pel 2020. I això que encara no ha sumat, o sigui, encara no està feta la integració amb Bankia. Bueno, tot i ser un bon resultat, són uns gairebé 1.400 milions de benefici, de fet, és una caiguda del 19% respecte a l'any anterior.
Sí.
Bueno, ha sigut un any especialment complicat, però l'entitat ha aconseguit créixer en volum de negoci, sobretot el volum total de negoci. De fet, ha assolit la xifra més alta de la seva història, que és un resultat remarcable. Ha crescut el crèdit a empreses gairebé un 17%. La morositat està continguda, Per tant, realment els resultats són, jo diria, millor del que es podia esperar.
Sí. El mateix dia que CaixaBank va presentar els seus balanços al BBVA. Els números no semblen massa bons, senyor Elias. Què hi pensa vostè?
Sí, si CaixaBank té una caiguda de beneficis del 19%, la del BBVA, la caiguda és del 63%. Amb la qual cosa, bueno, el BBVA té una dimensió molt superior al de CaixaBank, per les seves filials internacionals. El benefici en termes absoluts ha sigut semblant, però ja dic, aquesta caiguda és molt important.
I ha sigut... Ha fet moltes previsions.
Sí, òbviament, les previsions per la pandèmia, com totes les entitats, però aquí també han hagut de comptar el deteriorament del valor de la filial dels Estats Units que tenien, que finalment l'han vengut, però han hagut de fer unes provisions per la pèrdua de valor. I això és el que més els ha impactat, perquè, sí, de fet, el banc no ha fet un ajustos de plantilla, de moment, encara. Bueno, no ha fet com altres entitats, Vull dir, sí, això ho estan estudiant, però de moment aquest és el resultat.
Sí. També tenim els resultats del Banc de Santander, que quan van ser coneguts, malgrat que anaven... Va fer una pujada a la borsa, senyor Elias.
Va pujar una mica de borsa, tot i que ha sigut el pitjor resultat de la història.
Sí.
Van perdre...
És curiós, això.
...més de 8.000 milions. Sí, bueno, han tingut que fer, com tots, les previsions, les provisions,
sí,
pel tema de la pandèmia... Han tingut que comptar les pèrdues de valors, la devaluació de fons de comerç de filials internacionals que tenen, estrangeres, també uns ajustos comptables, uns temes molt tècnics, els actius fiscals diferits, que en diuen i tal.
Perquè... Sí.
I també...
Canvis de divises i...
Sí, i reducció de plantilla també han hagut de fer aquesta despesa, no? De fet, el resultat negatiu, en principi, es va explicar, han explicat al banc, que és sobretot per ajustos comptables, de manera que no té efecte en termes de caixa, de liquiditat o capital.
I per què va pujar la borsa?
Bueno, perquè
és un banc més sanejat, llavors.
Va pujar... No, bueno, segurament ha fet uns sanejaments que podrà presentar com a millors resultats el 2021. Però són sanejaments que d'alguna manera ja s'esperaven i que també el que va fer va ser anunciar que donaria...
Dividends.
Dos, molt limitats. Però això potser devia animar al mercat que no s'esperava res millor.
Sí. Finalment tenim el Banc de Sabadell, que va presentar només un benefici de 2 milions, o sigui, un benefici tècnic, que vol dir que està sanejant els seus actius, senyor Elias.
Sí, també ha hagut de fer doncs, totes les provisions. De fet, el seu negoci a Espanya, segons han explicat, va tenir un benefici de 218 milions. El que passa és que va tenir unes pèrdues molt fortes a la filial aquesta britànica del TCB,
sí,
que s'han menjat tot el que havien guanyat en aquí, que ja era molt menys del que es va guanyar el 2019.
Sí.
I després, han provisionat més de 2.000 milions pel tema de la pandèmia, ajustaments de plantilla a Espanya i al Regne Unit, ojo.
Sí.
I venda de carteres d'actius que no eren rentables i que se'ls han hagut de treure de sobre.
Sí, sí. Parlem ara de l'endeutament.
No, deixa'm una curiositat, que ara els dos principals bancs catalans, CaixaBank i Sabadell, que ja no són ben bé catalans perquè tenen la seu social fora de Catalunya, ara els dos tenen com a principal executiu un madrileny.
Sí.
Bueno, és una anècdota que situa.
Pensava que això tenia que veure amb els resultats, no?
No.
Finalment, parlem ara de l'endeutament. Estan més endeutades les famílies que les empreses. Què significa això, senyor Elias? Que la gent no gasta o que les empreses gasten massa?
No, a veure. El deute de les famílies encara està, en valor absolut, està per sota del de les empreses.
Sí, sí.
Aleshores, i de fet l'endeutament, la diferència entre actius i passius, de les llars està bastant estabilitzat en els últims temps. Havia arribat a un màxim el 2010, molt elevat, gairebé un bilió, i ara ha baixat a uns 750 milions, que és on està estabilitzat. De fet, és una xifra semblant a la de la mitjana europea, I el que reflexa és que, en el fons, està augmentant l'estalvi de les llars. La incertesa ha fet augmentar... I, en canvi, les empreses també han fet aquest sanejament, han reduït el seu endeutament del 119% del PIB el 2010 al 74% el 2019, però, curiosament, el 2020 hi ha hagut un fort increment del deute de les empreses, que s'explica una mica, en el fons, en bona mesura...
A causa de la pandèmia.
Els crèdits de l'ICO.
Sí. Els crèdits de l'ICO.
Sí.
Sí.
Clar, l'endeutament que ha estat facilitat per una mica per aquesta operació i que em temo que a partir del 2021 doncs bona part d'aquest crèdit anirà a parar a deute públic, perquè molts no es podran pagar.
Sí.
No es podran tornar.
El PIB espanyol ha baixat un 11%. El dèficit va pujar un 11%. I l'atur està rascant els 4 milions. Aquest dèficit està per quedar-se? Perquè gastar és fàcil. El problema després és quan s'ha de retallar una vegada passat la crisi, senyor Elias.
Bueno, pensem que sense aquest dèficit de l'11%, la caiguda del PIB hauria estat, com a mínim, del 15%, calculo, És a dir, que gràcies a aquest dèficit, és un dèficit que ha permès, o està permetent, pagar els ERTOs, està sostenint la renda de les famílies.
La renda bàsica?
Les rendes salarials.
Les rendes salarials.
Pensi que les rendes salarials només...
O sigui, els ERTOs.
Sí, clar, via ERTOs la gent segueix cobrant el salari, totalment o en part. Perquè, si no, si no hi hagués hagut això, la caiguda que hi hagués hagut de les rendes familiars hagués fet que el PIB se n'anés bastant més avall. Vull dir que... I, bueno, això com sempre, quan l'economia recuperi, doncs els comptes públics podran començar-se a equilibrar.
Sí.
El deute, lògicament, s'ha de tornar, però tot...
Bueno, també hi ha una baixada de la recaptació d'impostos.
Sí, i la baixada penso que es notarà molt el 2021, en termes d'impost de societats, en termes d'IVA...
Sí.
Sí, sí, no serà aquest any.
Que... Perquè a més hi ha moratòries en aquest aspecte, també.
Clar, clar, això ja... No...
Més moratòries, vaja.
I no s'ha notat tant el 2020, perquè encara portaven la inèrcia de l'any 2019, però tot el que és la recaptació d'aquest any, del 2021,
sí. Sí.
No serà gens bona. Bé, és a dir, que tot això està complicat. Sí. Depèn del vigor de la recuperació econòmica.
Molt bé.
No sabem quin serà.
Sí, senyor Lies, hi ha un fenomen molt comentat a la borsa de New York, tant és així, que avui es reuneixen amb la borsa aquests petits accionistes que formen una espècie de grup, o una espècie de... No, una espècie, no, un grup de pressió dins de la borsa quan van fer pujar els valors de GameStop, una empresa deficitària, van atacar la plata com a metall preciós, pujant-lo fins a un 30% mai vist. I això és la plataforma Reddit, que es diu, i la utilització de la comunicació digital a la borsa ha fet que aquesta gent s'unís i tant és així que l'establiment de la borsa, com deia abans, estan nerviosos, i perquè les pràctiques d'aquesta gent, o sigui del Reddit, no són les pràctiques ordinàries d'unes institucions que estan a borsa. Què en pensa vostè?
Miri...
També n'hi ha aquí a Espanya, però vull dir un poc, no tanta força.
Bé, també passa. Miri, li donaré la meva opinió, eh?
Sí, 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 no, clar.
Les borses haurien de ser un mercat, allà on empreses i inversors es troben per comprar i vendre capital, no?
Sí.
Però la veritat és que avui en dia, en bona mesura, les borses s'han convertit en un casino i on el que compta és el guany especulatiu.
Sí.
No el que es deriva del valor d'una empresa, sinó és una mica un joc d'apostes en els que molts compren accions sense tenir diners, o es venen accions que no tens. I, clar, tot això està permès i alentat per unes autoritats reguladores que no semblen que estiguin al servei dels inversors o de l'estabilitat de l'economia, sinó que estan al servei del gran capital, dels grans fons.
Sí.
I ara el que ha passat és que entra un nou jugador en el casino que funciona, o sigui, es comporta d'una manera diferent i inesperada. I són les xarxes socials. Això que ens està canviant la vida de tantes maneres, les xarxes socials, i fins i tot la política influeixen, doncs ara han entrat a la borsa i han fet trontollar la catedral de l'especulació, fent el que fan la majoria dels operadors, que és especular. Aleshores, tothom s'ha esverat una mica. Bueno, esperem que això faci que els reguladors puguin fer que això sigui menys un casino i més un mercat eficient i transparent.
Sí.
Podríem parlar molt sobre aquest tema, però em temo que no.
Sí, ara ens allargaríem massa i ha passat el temps a l'entrevista. Doncs moltes gràcies, senyor Joan Elies, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per la seva participació al nostre programa de nou, Economia i Valors. Que tingui una bona nit i l'esperem una altra vegada en el programa nostre. Adéu-siau.
Adéu-siau. Bon vespre.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada.
La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
L'impacte del coronavirus sobre la desigualtat en el futur ha estat objecte d'un informe que va presentar ahir la Societat Catalana d'Economia, juntament amb CaixaBank. Bon vespre, senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre, senyor Aragonès, i a totes les persones que ens escolten.
Moltes gràcies. Ahir al vespre, la Societat Catalana d'Economia va presentar un interessant informe referent a l'impacte econòmic de la Covid sobre la desigualtat. Ens pot fer 5 cèntims d'aquest informe?
Sí, amb molt de gust, tot i que el que diré segurament no és de plaer. Miri, l'estudi de la desigualtat econòmica, quan volem tenir dades concretes i fiables sobre l'evolució, per exemple, de distribució de la renda entre les diverses classes socials, doncs requereix una tasca de compilació i tractament de xifres que exigeix molt de temps, normalment anys. Per exemple, li diré que a Espanya, el darrer mes de juny, es va fer pública l'enquesta d'estructura salarial de l'any 2018, és a dir, 2 anys i mig després. És a dir, i les coses, evidentment, si hem de basar-nos en dates tan històrics, resulta que aquesta informació ja no està...
Sí, ja ha perdut l'actualitat.
Ha estat molt amb els mesos transcorreguts. Sí, sí, sí. No?
Podem, doncs, tenir una via més ràpida per conèixer aquesta evolució de la desigualtat?
Precisament ahir aquest informe que vostè ha assenyalat busca una via ràpida, i no per això menys fiable. Aquest informe l'ha elaborat un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, de l'Institute of Political Economy and Governance i també, sobretot, CaixaBank Research. CaixaBank Research és, per entendre'ns, el servei d'estudis de CaixaBank. És un projecte pioner a nivell mundial perquè es permet seguir en temps real, molt més ajustat que els altres informes disponibles fins ara, l'evolució de la desigualtat i també el paper de l'anomenat estat del benestar.
I com es fa això?
Miri, es segueix amb aquest informe, es segueix adaptat a la nostra situació i a la disponibilitat de dades, l'exemple de la Universitat de Harvard, dels Estats Units d'Amèrica, que va ser un estudi liderat pel catedràtic d'Economia Pública Raj Chetty, que es va anomenar Opportunity Insights, així com estudis fets per altres institucions de recerca científica en economia. Miri, en el nostre cas, s'analitzen les dades de les més de 3 milions de nòmines dipositades a CaixaBank, degudament anonimitzades, i s'apliquen tècniques de Big Data per gestionar el gran volum d'informació disponible, incloent-hi dades d'ús de targetes de crèdit, de despeses corrents, de consum d'electricitat, etc. Això per un costat. I després, per fer-ho separadament, a tota aquesta informació s'hi afegeixen les dades de les persones que reben algun tipus de transferència pública relacionada amb la seva participació al mercat laboral, com, per exemple, són els subsidis d'atur o, sobretot, recentment, les compensacions per ERTOs.
Sí, què se n'ha fet d'aquesta recepta?
Però que estiguin tranquils els dipositants en CaixaBank,
Bueno, hem comentat abans els resultats i són bons.
La protecció està assegurada.
Sí.
Abans de fer aquest estudi van demanar informe al servei jurídic de CaixaBank de si ho podien realment tractar aquestes dades. I els hi van dir que sí, sempre que ho fessin, evidentment, anonimitzadament.
Sí, i no pot ser més concret amb aquest tema?
Sí, miri, és a dir, la recerca ha donat com a resultat que l'impacte de la crisi econòmica generada per la Covid ha sigut molt rellevant, molt. Però també que les aportacions de les transferències públiques han ajudat a compensar, a pal·liar pràcticament una mica aquesta qüestió negativa. Miri, la mostra que s'ha utilitzat està constituïda per persones d'entre 16 i 64 anys. S'han exclòs els treballadors autònoms i, evidentment, també els pensionistes, els quals, perquè els ingressos dels pensionistes, en el fons, hem de reconèixer que no s'han vist afectats per la crisi, per la pandèmia. Pues, tots, algú em dirà, sí, pues s'han vist afectades les despeses. Sí, perquè han hagut de fer-se càrrec, potser, de familiars...
Clar, per això és una altra
cosa. ...a l'atur. Però els pensionistes no estan considerats en aquest sentit. I l'estudi ha dividit de la mostra aquestes, les persones entre 16 i 64 anys en quatre grups. Els que no tenen ingressos. Els que tenen ingressos, les persones que tenen ingressos inferiors a 1.000 euros al mes. Les que tenen entre 1.000 i 2.000 euros al mes i les que tenen ingressos superiors als 2.000 euros. Miri, conclusió concreta, per dir quin ha sigut l'impacte de la Covid.
Sí.
El febrer del 2020,
sí,
abans de la crisi, els dos primers grups, és a dir, els sense ingressos o amb ingressos baixos, representaven un 36% de la població. Un 36.
Un 36.
A l'abril, quan l'impacte de les restriccions a la mobilitat va ser màxim, estàvem quasi tots confinats, eren un 49%. És a dir, el del 36% van passar al 49%. I després, a l'agost i al novembre, que són les últimes dades analitzades, això va baixar al 42. En tot cas, hi ha hagut un increment de que les persones amb ingressos baixos o nuls, ingressos baixos, diem, amb 1.000 euros.
Menys de 1.000 euros,
sí. 2.000 també és baix. Però, bueno, però posem aquest, ingressos nuls o ingressos baixos de menys de 1.000 euros. Ha passat del 36% de la població de la mostra a un 42%.
Ja. Les transferències públiques, subsidis, sí, d'atur, pagaments...
Per dir-ho així, considerant rics els que tenen ingressos mensuals superiors als 2.000 euros, l'impacte també va existir, però ha estat més reduït. Aquests representaven el 19% al febrer, passant al 16%, és a dir, es va reduir el número de, diguem-ne, de persona amb aquest tipus d'ingressos, i després mantenir-se el 17% a l'agost i al novembre.
Sí.
I el... Per què fa els ingressos sense considerar les transferències?
Les ajudes públiques, subsidis d'atur, pagament dels ERTOs, renda mínima, etc., ha servit per alguna cosa o per què ha servit fins ara?
Miri, segons l'estudi, han servit. Han servit, sí. Han reduït l'impacte negatiu de la crisi, però no per evitar aquest impacte negatiu, sinó només a compensar-lo parcialment. Miri, tornem a les xifres aquelles. El febrer del 2020, incloses aquestes transferències públiques per subsidis d'atur, pagaments per ERTO, etc., els dos primers grups sense ingressos o amb ingressos baixos, que abans hem dit que representaven el 36%, un cop considerat això representaven el 34%. Doncs bé, aquest percentatge va pujar, aquest 34%, en el mes d'abril va pujar al 39%. I aquest 39% s'ha mantingut a l'agost i al novembre. És a dir, en tot cas, malgrat les transferències públiques, l'impacte negatiu de la Covid ha fet pujar el número de persones amb ingressos baixos o nuls de 34 a 39% del total.
Sí.
És a dir, l'impacte ha sigut dur, compensat parcialment per aquestes transferències públiques.
Sí, sí. Aquestes dades, m'imagino que són pel conjunt de l'Estat espanyol.
Sí.
Ens pot dir alguna cosa que ha passat a Catalunya?
Miri, l'estudi ha fet anàlisi doncs, per territoris, inclús per grups d'edat i per origen de les persones. Anem a la província de Barcelona. A la província de Barcelona, per exemple, on la caiguda de la mobilitat, allò de que vam estar confinats entre febrer i abril, va ser de més del 70%, l'augment del número de persones amb ingressos nuls o baixos va ser de més del 15 punts. És a dir, podríem dir, si estàvem en el 36%, vam passar a més del 51%. I considerant les transferències públiques, va ser de 6 punts. És a dir, del 34 al 40. És en tot cas, doncs, no sols ha persistit la desigualtat, sinó que aquesta s'ha incrementat a causa de la Covid.
Sí.
Li diré que les entitats, per exemple, dedicades a pal·liar les conseqüències d'aquesta desigualtat, els bancs dels aliments, Càritas, Creu Roja, Banc de Recursos, etc., ho han notat molt. És a dir, De fet, la sensibilitat s'ha notat i no contradiuen gens aquestes xifres.
I vostè, senyor Eduard Arruga, com ho veu, la situació actual i immediata? Podem aspirar una millor... Podem esperar una millora de la situació? Navarra ja ha dit que no se celebraran els Sant Fermins el 7 de juliol.
Hi ha moltes coses que no se celebraran, com era abans del 2020.
Aquest any.
Miri, jo crec que la millora de la situació la podem desitjar i esperar, però hem de tenir paciència. Miri, no ens deixem enganyar pel que diuen, no diré les autoritats, perquè ens diuen de que l'any 21, per exemple, hi haurà una recuperació. L'any 2020 ha estat el primer any de la Covid-19 amb una baixada de l'activitat, diuen, de l'ordre de l'11 al 12% en termes de PIB. I això ha dut, com he dit abans, un augment important de la desigualtat. Miri, l'any 2021, tots ens diuen que serà l'any de la vacunació. Però jo personalment li diré, sí, és l'any de la vacunació, però és també el segon any de la Covid. I tant de bo que fos el segon i l'últim, no ho sé.
Tots esperem que sí, clar.
I aquest efecte, aquest segon efecte de la Covid serà superior al de la vacunació. La vacunació ens afectarà positivament, però no tant des del punt de vista econòmic i de desigualtat, no tant en l'any 2021. Sí. Li poso més xifres? Miri, i agafem com el del Barça d'ahir, aviam si acabem igual. El gener del 2021 ha estat pitjor que el gener del 2020, que va ser un gener normal, i aquest ja no ho ha sigut.
Clar.
El febrer també el mateix. Aquest any serà del 2021, serà pitjor que el febrer del 2020. És a dir, si contem els 12 mesos, de moment ja perdrem per 0 a 2, que ens queden 10 mesos per remuntar.
Sí.
Però serà difícil, serà difícil.
Sí, sí.
Un familiar meu deia, diu, caure és fàcil i ràpid. Aixecar-se costa més i costa més temps.
O sigui, senyor Ruga, vostè ho preveu molt dur, doncs.
Sí, sí, l'any serà molt dur. I hem de ser realistes. Podem curar els mals que patim. Es pot millorar la situació sanitària i, conseqüentment, es pot millorar la situació econòmica. Però ens fa falta moltes coses. Entre elles, paciència, esforç, persistència i un valor que també hem de cultivar, conrear, que és la intel·ligència. I això ho necessitem per tal de superar-ho. Si pensem que tot pot seguir igual que abans, estem equivocats. Hem de fer front a la realitat i pensar que la superarem, les dificultats, però
sí,
hem de fer amb intel·ligència.
Senyor Ruga, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, president de la Societat Catalana d'Economia, per les seves explicacions i informacions. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment, bona nit a tots. Passi bé.
Economia amb valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I avui parlem amb el sector immobiliari. Tenim aquí el professor José Luis Suárez, director del campus de Madrid i professor del Departament de la Direcció Financiera de l'IES, Business School, i expert en temes immobiliaris. Va organitzar l'any passat una taula rodona del sector immobiliari a l'IES amb la participació dels grans grups immobiliaris. Diguem que el professor Suárez és un VIP en el sector financer immobiliari. En temps de pandèmia estem segurs que l'habitatge, la vivenda, canviarà, com canvia cada generació. Buenas tardes, bona tarda, professor José Luis Suárez, i gràcies per intervenir a nuestro programa Economia i Valors de Radio Estel.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por pensar en mí.
No, no, encantaos nosotros de tenerlo. La vivienda es uno de los puntos calientes del sector inmobiliario. La inversión ha bajado, el precio del alquiler en las grandes ciudades al menos también baja. La gente con tanto ERTE y tanto paro le cuesta mucho pagar el alquiler. Ya no digamos, también le cuesta pagar a los propietarios, las administraciones, lo que le corresponde para, o sea, comunitario, ¿no? Ya no digamos comprar una vivienda, profesor. Todo parece indicar, según los analistas, que el PIB no se recuperará hasta el 2023. Y quién sabe si más tarde. ¿Qué opina?
Sí, bueno, la vivienda es un punto caliente, pero no solo del sector inmobiliario. La vivienda es un punto caliente de la sociedad.
En toda la economía.
De la economía en general. Es un elemento importantísimo en la vida y en el bienestar de las personas. Por eso siempre tenemos que mirarlo con mucho cariño y regularla y ocuparnos de ellas con sentido común. El momento de la vivienda no es tan malo, ¿eh? En el sentido de que la vivienda nueva, por hablar de ella, se está vendiendo pues mucho mejor de lo que pensábamos cuando entramos en la pandemia hace casi un año. Es verdad que han caído ligeramente las compraventas de vivienda de segunda mano y ahí los precios se pueden ver más resentidos, pero los precios de vivienda nueva siguen firmes. Ahora bien, como dice, el alquiler ha caído, sobre todo en las grandes ciudades, y eso no es una mala noticia, al contrario, ¿eh? Yo creo que es bueno porque hace la vivienda más accesible.
Sí, parece que la inversión en vivienda se orienta más quizás hacia la rehabilitación de viviendas. Vivimos un país donde la población está muy envejecida y con uno o dos hijos las viviendas que se heredan necesitan una rehabilitación, a veces importante, profesor Suárez.
Sí, no, eso es bueno. La inversión va a ir a rehabilitación, ya diré algo más de esto porque tiene que ver también ahora con los fondos europeos,
sí.
Pero no solo, ¿eh? O sea, también hay un interés creciente por invertir en la vivienda en alquiler. Hay un producto dentro del sector inmobiliario que se llama el Build to Rent, el construir para alquilar, que de hecho se ha puesto de moda en los últimos tiempos y hay enorme interés por invertir en vivienda para alquilar. Por eso yo creo que es bueno, hablando de que siempre hubo poca vivienda en alquiler en España, este es un momento muy bueno porque hay gente dispuesta a invertir. Y si aumenta la oferta pueden caer todavía más los precios, haciendo la vivienda más accesible, ¿no? Y aquí sería bueno pues tener una regulación que favorezca, que otorgue seguridad y favorezca esa inversión. Y por supuesto irá también a la rehabilitación. Es verdad que tenemos un parque de viviendas, o al menos una parte de este parque de vivienda envejecido y que necesita una rehabilitación.
Sí. No parece que la vivienda del futuro sea igual a la que se ha construido hasta ahora. Nunca habíamos pasado tanto tiempo en casa como durante la pandemia, durante el coronavirus. Y el teletrabajo ha venido a muchas familias para quedarse. Esto implica tal vez que las personas decidan vivir en casas fuera de la ciudad y deben tener un despacho o espacio para trabajar o teletrabajar. ¿Qué características ve, profesor Suárez, en la vivienda del futuro después de la pandemia?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los gustos y el diseño de las cosas va cambiando con el tiempo. Esto pasa también con la vivienda, ¿eh? La vivienda va cambiando y lo que se produce o construye hoy en día o se rehabilita incluso no es lo mismo que se hacía hace algún tiempo. Ahora, claro, estas tendencias que están siempre allí se ha visto acentuada por el COVID y la pandemia en general, ¿no? Yo creo que es verdad que cambiará la vivienda, se acentuará este cambio en el diseño de las viviendas.
¿Será más grande?
Bueno, yo creo que en media sí será más grande, pero no todas tienen que ser grandes, ¿no?
Yeah.
O sea, porque también el tamaño de las familias va disminuyendo, ¿no? Entonces, pues habrá algunas que seguirán de la misma manera, como son ahora, incluso en tamaños, y habrá otras sí que serán más grandes. Yo creo que
hay que colocar el despacho, el teletrabajo,
etc. Eso es. Bueno, el teletrabajo, eso es otra cosa, el teletrabajo que se enmarca en tendencias, digamos, mucho más profundas y más largas, ¿no?
Sí.
Yo creo que además de la... Hay que tener en cuenta que además de la pandemia, la digitalización, que es una tendencia, una macro tendencia que tenemos de hace años, se ha visto acentuada, pero solo acentuada por el COVID. Ya existía. O sea, yo creo que la naturaleza del trabajo va a cambiar en todos los niveles. Y ahí se enmarca el teletrabajo, que sin duda una parte del teletrabajo ha venido para quedarse. Y la nueva vivienda va a incorporar esto, ¿no? Cosas... digamos que ya lo venía haciendo, pero de manera más acusada. Por ejemplo, la domótica. Otro aspecto importante será la eficiencia energética. La sostenibilidad también es otra macro tendencia que se ha visto acentuada ahora y que va a ser favorecida por los fondos europeos. Bueno, y también aquellos espacios que decía usted que se pueden necesitar para trabajar en casa, no necesariamente tienen que estar dentro de la vivienda individual. En edificios multifamiliares pueden estar localizados en una zona común, por ejemplo, ¿no? Es lo que también se ha llamado el co-living.
Sí, sí. Otro tema inmobiliario en las ciudades es el futuro de los despachos. Los analistas más competentes hablan de la desaparición de cerca de un 50% de los despachos a causa del teletrabajo. No será necesario ir al despacho, sino que se podrá hacer desde casa y las reuniones, de vez en cuando, pues tenerlas en otro sitio. Si los extranjeros no compran vivienda y los despachos se convierten en vivienda, en numerosos casos, porque si no, este 50%, ¿dónde va a ir a parar? ¿Habrá un superávit de viviendas en las ciudades?
Sí, bueno, todavía estamos lejos del superávit de vivienda. En realidad, esto en el estudio, en el IES tenemos un estudio sobre necesidades de vivienda en España y la hemos cifrado, es verdad que esto hace 2 o 3 años ya, pero la habíamos cifrado en 150.000 nuevas viviendas al año.
No, yo me refería a las grandes ciudades.
Bueno, esto es en general. Hay que tener en cuenta que cuando uno habla de estas cosas, normalmente el peso importante es el de las grandes ciudades, ¿no? Hay un proceso de urbanización imparable y muy acentuado, ¿no? Y lo que iba a decir es que estamos por debajo del número de viviendas anuales nuevas construidas que necesitamos, ¿eh? O sea que yo creo que todavía estamos lejos del punto de que sobren las viviendas. Y ahí tocó usted un tema muy importante, de los despachos o las oficinas, que en realidad, o sea, ahora mismo no sabemos qué pasará. Así como hay otros productos inmobiliarios como la logística o el comercial o retailing, que se llama, esto que se va, el polvo de la crisis se va asentando y nos vamos haciendo una idea de lo que será el futuro. En cambio, con las oficinas no lo tenemos tan claro, ¿no? Lo que sí es verdad es que muchas empresas ya están haciendo sus números con menos metros cuadrados de oficinas. Sí es verdad que ahí pueden sobrar oficinas, sobre todo en ciertas zonas. Pero el cambio este a vivienda que decía usted no es tan fácil, ¿eh? O sea, la regulación urbanística en España es muy, muy inflexible.
Sí. En España, dicen los expertos, hay demasiada vivienda en propiedad en relación con los países europeos, que apuestan más por una vivienda de alquiler. La vivienda en propiedad facilita muy poco la movilidad en el trabajo. El pago de hipotecas a 30 años, por ejemplo, o más, a lo mejor no es el mejor modo para tener una vivienda digna, es decir, que respete también la dignidad de las personas, profesor Suárez. ¿Usted qué nos aconseja? ¿Comprar o alquilar? ¿Y los inmobiliarios, qué les aconseja? ¿Vender o alquilar?
Bueno, los inmobiliarios en realidad, esa es la parte más fácil, ¿eh? Por eso lo contesto antes. Bueno, los inmobiliarios depende del tipo de empresa. Hay empresas que son promotoras inmobiliarias que están preparadas para construir y vender, y hay otros que son inversores de largo plazo que son los que deben alquilar, ¿no? Eso sí. Depende de su estructura empresarial y de su estrategia. Eso es fácil distinguir uno de otro, ¿eh? En cambio, lo que ya es menos fácil es para el particular, ¿eh? El comprador o el inquilino de la vivienda. Yo creo que ahí depende de las preferencias de cada una. Yo creo que esto, que siempre se critica en España por tener un bajo porcentaje de alquiler, que por cierto está subiendo rápidamente.
Sí, está subiendo.
Pero bueno, es bajo comparado con Europa. Y si nos comparamos con Alemania, que tiene un 50% en alquiler, pues ya estamos muy lejos, ¿no? Pero hay que pensar también esto en las ventajas de la vivienda en propiedad, ¿no? Imagínese lo que hubiese sido la crisis del 2008 o lo que hubiese sido esta crisis de la pandemia del año pasado si tuviésemos más del 50% de la gente alquilada, ¿no? O sea, aquí hemos visto, yo creo que, como dicen algunos anuncios también, ¿no? Yo creo que el año pasado hemos ganado, ¿no? Hemos ganado en solidaridad, en ocuparnos los unos de los otros. Y yo creo que eso se pudo hacer también en gran medida, pasó en las familias, recoger una parte de la familia a otra, porque teníamos la vivienda en propiedad y no teníamos que pagar mensualmente un alquiler. Yeah. O sea que esto, la vivienda en propiedad, es verdad que es menos, te resta flexibilidad al mercado de trabajo, pero tiene sus ventajas también, ¿no? Y la conveniencia entre alquilar o comprar, yo creo que depende de cada uno, ¿no? Aquello se dice que al principio de la vida o en la época de la juventud, cuando hay más variabilidad, puede convenir esto alquilar. Luego, en la parte central, que vienen los hijos, el crecimiento de la familia y tal, y la mayor estabilidad, puede convenir la propiedad, y quizás al final pueda volver el alquiler cuando ya la familia ha disminuido, quizás vinculada solo al matrimonio, y donde ya se pueden ir cambiando con el tiempo las necesidades de servicios y demás con la vivienda particular. Sí. Puede convenir el alquiler al final.
De hecho, los jóvenes son los que más sufren los precios de las viviendas de alquiler. Y se hacen apaños que nada favorece al principio constitucional de tener una vivienda digna.
Claro.
Hay viviendas de 30 o 40 metros cuadrados también. Eso es un poco inhumano. Si son parejas recién casadas,
sí,
les impide tener y cuidar bien a los hijos.
Claro.
A los cuales les falta un espacio suficiente para desarrollarse. El precio sigue en función del precio del suelo. Y eso parece que es el precio de la vivienda. Y eso parece que es el perro que se come la cola. ¿Hasta cuánto debería llegar la repercusión del suelo en el precio de la vivienda? ¿Y hasta cuándo debería llegar el precio del alquiler frente al precio de la vivienda?
Sí, bueno, yo creo que ahí ha dado con un tema central en lo inmobiliario, ¿no? Y en los costes de la vivienda, que es el precio del suelo, ¿no? Esto, bueno, cuando volvamos a volar, pues podemos verlo, que cuando uno despega de una ciudad española cualquiera en un avión y a los pocos segundos ya lo que ve, se acaba el paisaje urbano y ve la inmensidad de los campos, ¿no? La inmensidad, sí, de los campos, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania uno, si se eleva un avión en una gran ciudad tipo Frankfurt, lo que empieza a ver son pequeños pueblos unos tras otros, como células del cuerpo humano, una relacionada con otra por las carreteras, ¿no? O sea que con esto quiero decir que España es un país con muy baja densidad de población, ¿no? Y sin embargo con un precio del suelo muy elevado. Pues aquello se debe exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay una regulación urbanística que restringe artificialmente la oferta.
Sí, esto es lo que impide que el precio del suelo esté proporcionado.
Claro, esto, bueno, es un bien escaso, pero hemos creado una escasez en un bien donde no la hay, ¿no? En España pues hay enormes cantidades, pero bueno, suelo que de alguna manera o de otra, a veces justificadamente y a veces no, se va protegiendo e impidiendo su desarrollo.
Sí. Según algunos medios, existe una llamada guerra de las hipotecas. No sé si es verdad o no. Usted es especialista en tema de hipotecas. Es decir, hay quien ofrece la hipoteca más baja y se ha llegado hasta el 0,9%, profesor Suárez.
Sí, sí. Esto, bueno, eso es reflejo de la situación financiera que estamos viviendo. Los tipos de interés están al 0%, son negativos, y aquello ha tirado hacia abajo todos los tipos de interés. Entonces, pues cualquier banco, como el porcentaje que cobra cada crédito ha caído mucho, necesita hacer volumen. Esa es una razón por la que hay una guerra de hipotecas, como se dice, ¿no? Y otra razón muy importante es que la hipoteca tiene dos ventajas para un acreedor. Una de ellas es que es la financiación a particular más segura que hay, ¿no? Siempre la morosidad de las hipotecas es más baja que la morosidad de los créditos al consumo, por ejemplo, ¿no? Es claro. Así tradicionalmente. Y otra ventaja es que la hipoteca favorece lo que se llama la venta cruzada. Junto con la hipoteca, pues te venden el seguro de la vivienda, el seguro de vida, en fin, la domiciliación de la nómina y muchas otras cosas, ¿no? Por eso hay una guerra de hipoteca y la verdad que los tipos de interés que estamos viendo ahora son pues increíblemente bajos, ¿no? Muchas veces al que compra una vivienda hace más negocio con la hipoteca que con la vivienda misma.
Sí, sí. Por último, sobre la vivienda recaen muchos impuestos, profesor Suárez, como el IVA, el IBI, el suelo, las plusvalías. ¿Cómo debería ser la fiscalidad de la vivienda?
Bueno, en realidad yo creo que la fiscalidad de la vivienda participa un poco a fiscalidad de todas las cosas, ¿no? O sea que yo creo que lo que se debería hacer es racionalizar mucho más la fiscalidad de todos los productos de la vivienda incluida. En la medida en la que se reduzcan gravámenes sobre la actividad del alquiler o la actividad de promoción, que es la construcción, se podrá reducir también el precio final. Pero yo creo que más importante que eso es quitar trabas, por ejemplo, el precio del suelo. O sea, tendría un efecto en muchas veces más positivo sobre el precio final de la vivienda que trabajando sobre su fiscalidad.
Pues muchas gracias, profesor José Luis Suárez, director del campus de Madrid y profesor del Departamento de Dirección Financiera del IES Business School. Realmente nos ha disertado como quien sabe, como quien realmente tiene muy aprendido el tema, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Que tenga una buena noche. Bona nit y adeu-siau.
Muchas gracias, igualmente. Adeu-siau.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Han intervingut Joan Elies, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i, finalment, el professor José Luis Suárez, del Campus de Madrid i professor de l'IES i professor del Departament de Direcció Financera d'aquesta institució educativa. Ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agurés. Com cada dijous, ens poden escoltar aquí a Ràdio Estel de 8 a 9 del vespre en el programa Economia i Valors. No s'ho perdin, sempre sabran coses noves i amb unes noves persones entrevistades sobre temes d'actualitat en el món de l'economia i en el món de l'economia social. Que tinguin una bona nit, un feliç cap de setmana. Vindran freds. Si es compleix realment el que diu, si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu. Però passi el que passi, sempre amb esperança, serem feliços. Adéu-siau.